Música, entreteniment, entrevistes. Estem preparats per entretenir-te a Ràdio Vilafant.
Preparadíssims cada dilluns i cada dia de la setmana per compartir aquest espai de Ràdio Vilafant amb els esports i el qui és expert. I el que passa molt de fred és el nostre company Miquel Costa. Bona tarda!
Molt bona tarda, company Ivan. Què tal?
Bueno, no tan bé com tu, no? Escolta'm, avui has vingut uniformat, com és lògic, de gala per parlar d'esports i de tot el que ha passat amb el món del futbol, eh?
Sí, sí, hem tingut un cap de setmana molt i molt mogut, Ivan.
Per què? Home, per què, eh?
Hem tingut...
No s'ha sentit per res, tot ha anat com sempre.
Sí, sí. Hem tingut futbol xampany, que en diuen les males llengües, no parai, per les xarxes. Hem tingut futbol xampany, hem tingut polèmica, hem tingut de tot aquesta jornada de Lliga. Al fin tornàvem a tenir normalitat, no aquests invents que hi ha a l'Aràbia. Tornava a haver-hi Supercopa d'Espanya, però era la femenina, que per algun motiu de la vida no es disputava a l'Aràbia Saudí, sinó que es disputava a Madrid. Però bueno,
com ha de ser, eh? S'ha de disputar aquí, on estem.
Ja, ja, però home, et dic que és un país en el que hi ha drets perquè es pugui disputar la masculina i no la femenina.
Ah, vale, molt bé. Molt
és
bé, clar.
Una mica...
És veritat, és veritat.
Sí, sí. Però bueno,
conflictiu, tot plegat, eh?
Sí, però bueno, almenys hem tingut aquesta normalitat pel que fa a la Lliga de Futbol Masculí, la Lliga Espanyola, una jornada, com dic, que ha anat de menys a més, ha anat de menys a més en nivell de bogeria i de polèmica i d'espectacle i de tot. De fet, encara no ha acabat, encara queda el partit que es juga avui dilluns a les 9 del vespre entre Granada i Atlético de Madrid, que encara, com dic, aquesta jornada 22, i una jornada que jo crec que és de les que més recordarem d'aquí al final de temporada i durant els pròxims anys, per motius positius i negatius.
Doncs, si et sembla, com que has fet aquí diversos titulars i has llançat diverses notícies, anem a desgranar-les poc a poc, no? Perquè dius positiu i negatiu. Va, per on te vols començar?
Doncs comencem per lo positiu, comencem pel Girona, que tal i com passarà d'aquí a una setmana en el pròxim programa del Fem Campana d'Esports, ha disputat dos partits entre dilluns i dilluns, i és que primer va tenir l'enfrontament de Copa del Rei, l'enfrontament de vuitens de Copa del Rei a casa amb el Rayo Vallecano, que va acabar amb victòria i classificació pels de Mitchell pels quarts de final, victòria per 3-1 amb gols de Cristian Estuani al 15 i al 19 i amb un altre de Daily Blind en el 26. Després el Rayo Vallecano, que va ficar el 3-1 al 36 de partit. A la segona part no va haver-hi ni un gol. Sobretot gràcies a un jugador que va destacar en el seu debut, i és el cas d'Antal. A la mitja part, Arnau Martínez i Juanpe es van haver de retirar amb molèsties, i una de les substitucions per reemplaçar aquests jugadors tocats va haver de ser el canterà húngar Antal Yakovishvili, cognom curiós.
Has d'estudiar molt, això.
Sí, sí, que de fet, com a dada curiosa, té un germà, ara el nom em mates, però també Yakovishvili, que és el segon porter del Barça B. Està en el Barça B, també, per tant, uns fenòmenos aquests
de la
família.
Veig que el futbol, en aquest cas, els hi està sentant bé, no?
Sí, sí.
Se'ls hi dona bé.
Sí, sí, de fet, el seu germà estava a Montilivi en el partit d'ahir, que ara explicarem, que també va poder gaudir de minuts per alguns motius en tal, però, com dic, va poder jugar tota la segona part i va fer un partit, diem-ne, com una casa de pagès. Vull dir, un partidàs...
Pels qui t'escoltin a Ciutat diran, no deu ser bo, no, és que nosaltres aquí a l'Empordà, per nosaltres una casa de pagès és lo màxim, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Doncs molt bon partit que va fer Antal, que va servir en gran part per fer una segona part sense cap més gol.
Però un bon partit, no? Perquè dius, no hi ha hagut gols, però el partit va ser un partit avorrit.
La primera part, molt moguda, vam veure sobretot... Si he de destacar algú a la segona, destacaria en tal, i a la primera destacaria a Porto, perquè primer lluita una pilota fins al final i dona l'assistència pel primer gol de Cristian Estuani, després torna a lluitar una pilota fins al final i es creua Mumin, que acaba provocant un penal, per tant penalti provocat per part de Porto, i després en el gol de Daily Blind és ell qui la penja i també dona aquesta assistència, per tant dues assistències i un penalti provocat en els tres gols del Girona. Per tant, gran part del mèrit ofensiu va ser per part de Porto, que ara que estan haguent baixes i bueno, també era un partit per poder rotar, doncs està gaudint de molts minuts i ho està fent molt bé, va a totes, lluita, és un guerrer que es viu per l'equip, que ja ha declarat més d'un cop que ell es sent del Girona, que ell és aficionat al Girona, que quan ha estat fora el seu cor continuava a Girona, de fet porta tatuades les coordenades de Montilivi de quan van pujar a primera divisió, un gran fanàtic del Girona, ja ho ha declarat molts de cops, precisament també en el partit que després analitzarem, que va ser el partit d'ahir també a Montilivi. Per tant, Porto, que es deixa la pell per l'equip, i ho va demostrar en aquest enfrontament de Copa, que va acabar, com dic, amb una victòria molt i molt positiva i la classificació per quarts de final de Copa del Rei.
I anem avançant i anem sumant, igualant, podríem dir, xifres, i que això en parlaràs també, m'imagino, i guanyant i afegint-te també una bona suma d'aficionats, i de que continuï doncs així aquesta temporada.
Pel que fa a aficionats que hi havia a l'estadi, aquell dia va ser una entrada fluixa. Hem de tenir en compte el context, i és que era un partit un dimecres a 9:15 del vespre.
Bona hora, no?
Un horari molt, molt curiós. De fet, ni jo vaig poder anar a l'estadi. A més, els socis havien de pagar per entrar. Llavors,
ostres, doncs el que anava a dir jo anava a dir si hi ha poca afluència, poder, si haguessin ofert, no? Haguessin posat un platet de sopa calentoneta, perquè no sé si aquell dia feia fred, poder hagués tingut més entrada, però si a sobre havien de pagar, poder, no hi havia, no estaven els números a favor.
Les entrades eren barates, però igualment hi ha
l'horari,
hi ha aquest afegit de l'horari i tal, i que tot i que siguin barates, els socis havien de pagar per entrar a l'estadi, i per tant va fer que l'entrada es quedés amb 8.000, 9.000 persones, que abans eren uns números estàndards per l'entrada de Montilivi, i ara són números baixos.
Baixos. Home.
Després d'aquest partit de Copa, doncs que els de Mitchell igualen la ronda, la que més enllà han arribat en la Copa del Rei. Fins ara havien arribat doncs, als quarts de final, que ja estan classificats, on van ser eliminats pel Real Madrid, quan aleshores diria que encara hi havia classificatòria a dos partits, es jugava un a camp d'un altre, un a un camp i un a l'altre, i el Madrid que va vèncer en aquell Girona, un Girona que venia de vèncer l'Atlètic de Madrid, que havia estat tota una gesta, van caure eliminats als quarts de final, i ara a priori arriben uns quarts de final on no haurien de tenir tantes complicacions com les que van poder tenir amb el Madrid de fa uns anys, i és que el sorteig que van poder veure el divendres passat va donar com a rival del Girona al Mallorca, el rival
a priori
més senzill de tots els que podien tocar. També hi havia el Celta, el Sevilla, però toca el Mallorca. Pel Girona, el partit que es disputarà a Son Moix, aquest nou estadi, l'han remodelat recentment, doncs el Girona que visitarà les Illes, que visitarà el Mallorca, aquest dimecres a 8:15, per tant un horari una mica més favorable. Jo he llegit a bastanta gent tantejant i de fet ja confirmant que anaven a fer el desplaçament, molt d'aficionar, perquè els vols tampoc són gaire cars, les entrades tampoc són gaire cares, i per tant hi ha molta gent que s'hi anima, molta gent que diu, bueno, fem aquest desplaçament i ja ens preparem pel desplaçament de la final, pel desplaçament de la Cartuja, encara queda...
Mirant reserves, no? Per això ja?
Sí, sí, encara hem de començar a reservar, però amb compte, perquè potser ara guanyes fàcil Mallorca o potser et sorprenen amb facilitat també.
No, mira que va passar l'últim partit amb el CUE. Va ser perquè el Girona va jugar malament, va ser un mal partit en aquest cas. Esperem que no tinguin aquesta, en aquesta ocasió no tinguin aquesta, bueno, aquesta, anava a dir, Sort, anava a dir sort, no. Sort de jugar malament no és sort. Com es diu? La dinàmica.
Sí.
Que no tinguin
sí.
aquesta dinàmica de jugar malament, sinó que els hi surtin els números bé i que sobretot no s'adormin. Que tot i que a priori sigui un partit fàcil, sempre, com tu deies, les sorpreses sempre acaben arribant moltes vegades.
Ara ho diré de memòria, però els altres partits dels quarts de final, que seran un Celta-Real Societat, un Sevilla-Atlético de Madrid i el Barça que anirà a Sant Mamés, al camp de l'Atlètic de Bilbao, el Barça que està potser en jaque mate en aquest context. Haver d'anar a Sant Mamés amb un Atlètic de Bilbao que ve en plena forma. Sí que és veritat que aquesta jornada ha punxat amb el València per 1-0, però continuen vinguent en una dinàmica molt positiva i fins i tot, depèn de com acabi Ghana a la Copa Àfrica, els d'Ernesto Valverde podrien recuperar a un dels seus jugadors referència com és Iñaki Williams. Per tant, compte, perquè el Barça patirà de valent i, de fet, si jo he de dir a un jugador, a un equip com a favorit en aquesta eliminatòria, diria que aquest és l'Atlètic de Bilbao i no pas el Barça. Crec que el Barça parteix amb desavantatge i que haurà de fer una feina molt, molt bona per passar de ronda, per arribar a aquestes semifinals. Per tant, el Girona estarà pendent dels altres partits per veure quins poden ser els seus rivals a semifinals, però sempre vigilant i anant en compte en el seu partit i intentar-lo guanyar, fent les coses bé, jugant com saben jugar, sense refiar-se perquè sigui un rival més o menys fort. En tot cas, si s'aconsegueix la classificació, estaríem parlant de que el Girona estaria a 3 partits d'aconseguir un títol, perquè a semifinals és l'única ronda a partit doble, amb anada i tornada, i ja després la final seria a partit únic a camp neutral a la Cartuja, com dèiem, a Sevilla. Per tant, veurem com poden fer les coses, si poden continuar avançant rondes i si poden superar aquest límit històric que han tingut en aquesta competició.
Se sabrà aquesta setmana, això,
Sí, sí, es sabrà aquesta setmana, aquest dimecres, amb moltes ganes d'aquest partit, la veritat. A mi em fa molta il·lusió. Aquest...
No busqueu en Miquel Costa a partir d'aquella hora, no? Dos quarts de vuit, has dit, no?
No, sí.
Ja, per això.
Doncs, i també, una cosa important, Ivan, que això crec que no t'ho he dit. Jo, amb la Copa del Rei, m'he apostat que, amb els companys del Girona Juga, m'he apostat que si guanyàvem la Copa em quedava amb el teu pentinat.
Home, ostres, doncs escolta'm, sumarem, intentarem sumar tots els esforços perquè això sigui possible. Home, i tant, m'encanten aquestes apostes. Records, doncs, per tant, als companys de Ràdio Esports, perquè això vol dir que... Els números, com els veus? Bé, no?
Com?
Els números els veus bé? Vull dir, anem encaminats amb estadístiques i tot?
Per guanyar la Copa, vols dir?
Sí. Te veus rapadet o què?
Jo crec que sí, la veritat. Jo confio molt a la Copa i més amb el Madrid fora de la Copa, que va caure eliminat amb l'Atlético. I l'únic rival que realment veig com a superior dels que queden vius a Copa és l'Atlètic de Bilbao.
Doncs,
és l'únic que em fa especial por i, per tant...
Resarem el que calgui per veure en Miquel Costa rapat amb el pentinat oficial de Ràdio Vilafant, que és totalment rapat. Fantàstic. No, gràcies per recordar-ho, això queda gravat i, per tant, els oients també s'han assabentat.
Sí, sí. Doncs, bueno, dit això,
vinga,
amb aquesta Copa del Rei passem al partit que es va disputar ahir,
ui,
també amb un Tilibi, aquest cop rebent el Sevilla.
A priori un partit que jo vaig estar escoltant mentre sopava perquè, i quan va marcar el Sevilla deia ai. Però bueno, no va ser així,
A veure, jo de primeres esperava un partit potser enganyós perquè sí que sabia i sabia Mitchell i sabia tothom que el Sevilla no venia en la millor forma, que aquesta temporada no està sent la millor, que estan lluitant per la zona baixa quan normalment són un equip de la zona alta de la taula. Venien de perdre 2-3 en un partit desastrós amb l'Alavés i sabia que o podia ser molt fàcil o les coses es podien ficar molt complicades. I els primers minuts semblava que havia de ser el segon, que havia d'estar un partit complicat, i és que en els 10 primers minuts el Sevilla pressionava dalt, pressionava ben bé a l'àrea del Girona, un Girona que sabem que li agrada sortir jugant la pilota des del darrere, doncs el Sevilla no volia permetre, i això els hi va estar funcionant fins que van marcar el primer gol del partit amb Isaac Romero, un nano que em sorprèn molt perquè va començar la temporada amb el Sevilla B a segona RFEF, si no m'equivoco, i portava 11 gols en 14 partits, i el Sevilla va decidir, ara amb la marxa d'En-Nesyri cap a la Copa Àfrica, va decidir pujar-lo cap al primer equip, i ja en 4 partits porta 3 gols. És una bestiesa lo d'aquest nano. A més, va ser un molt bon gol, molt bones sensacions amb aquest noi, que veurem què passa amb ell quan En-Nesyri torni a la Copa Àfrica. A priori hauria de perdre el lloc, però pot passar de tot, i veurem. Però aquest gol, per molt que m'agradi aquest jugador, també no va servir de gaire res, perquè el Girona va tornar a fer de les seves, va tornar a liar la parda, i és que si aquest gol arriba en el minut 10, com et quedaries si et dic que en el minut 20 el Girona guanyava 3-1?
És el que jo no acabava de creure'm al principi, perquè és el que tu deies, un Sevilla doncs, que per molt que estigués amb hores baixes, el veies com molt possible de que li posés les coses complicades al Girona, i marcant el Sevilla, jo deia, buah, aquest partit. Però bueno, és que anava sopant i anava escoltant gol, 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 i jo dic, o és una repetició o què està passant aquí?
Sí, sí, és que va arribar, com li han dit els seus propis companys en xarxes socials, Terminator, Didier, fent referència al mític Didier Drogba, Machin, Pichichi, Artem Dovvik, Artem Golvik, com m'agrada a mi dir-li, que ja que en aquest partit va presentar la seva candidatura a Pichichi, perquè ja és el màxim golejador de la Lliga, Artem Dovvik, després del que ara explicarem, i també la seva candidatura al Bota d'Or, i és que ja es cola al top 10, el Bota d'Or, que és el premi al màxim golejador de tota Europa. Depèn de la lliga, els gols comptabilitzen més o menys punts, i llavors hi ha una general amb els màxims golejadors i amb els candidats a aquesta Bota d'Or, i és que Dovvik ja es col·loca en 9è per davant de Erling Braut Haaland. A mi això em xoca molt, perquè deien fitxem el Haaland d'Ucrània, el Haaland gironí serà, i és que ja ni Haaland no sé què, tenim en Dovvik, que és per un davant, grandíssim ja davanter, i que ara mateix en números està per davant d'Erling Braut Haaland.
Doncs és una molt bona notícia que tinguem doncs aquesta bona predisposició d'aquest jugador amb aquesta bona dinàmica, i que és que va ser imparable, pel
sí,
que vam veure.
Va arribar el seu primer gol al minut 13. Dos minuts després, en el 15, arriba el segon, el que ficava el Girona per davant, i 4 minuts després, en el minut 19, com dic, just abans del 20, va arribar el tercer i el hat-trick. 6 minuts, 3 gols per ficar en un Girona en una situació
còmoda,
perfecta, còmoda, i amb el Sevilla en jaque mate. També s'ha de dir, en les jugades d'aquests 3 gols, especialment en la primera i en la segona, Savinho i Porto, especialment Savinho, es llueixen. O sigui, les jugades que fa Savinho, les triangulacions que es fan prèvies al gol, són espectaculars. Que Dovvik també deixa uns detalls preciosos, sobretot en el tercer gol. El tercer gol, si m'ho permets dir així, es pixa a Sergio Ramos. A Sergio Ramos, un dels millors centrals de la història del futbol, com si es tractés d'un benjamí, se'n va d'ell, el deixa ja plantat, i la col·loca perfecta, imparable pel porter.
És que jo estava pensant precisament que quan les coses funcionen, quan hi ha també una molt bona cohesió d'equip, no, tot això es transmet en el camp, no? I veus com els jugadors disfruten.
Sí,
plegats,
sí.
I tenen aquells moments que sembla que estiguin fent un tiqui-tac amb un entrenament, quasi.
Sí, sí. Amb els companys de Radio Sports també comentàvem, clar, el Girona és que juga molt i molt bé. Què passaria si un equip com el City, com el Madrid, com el Barça, que tenen unes plantilles descomunals, juguéssim com juga el Girona?
Home, poder s'havia viscut anys enrere,
bueno,
no?
Bueno, s'havia viscut anys enrere. I jo ja t'ho dic, si actualment passés,
home,
l'equip que tingués aquestes condicions, una grandíssima plantilla i el joc que fa dia d'avui el Girona, serien candidats, no candidats, preferits a guanyar-ho tot.
Tot. Serien imparables.
Sí, sí. Però bueno, tema de plantilla i tal, el Girona va millor que altres anys, però justeja també, ara ho comentarem. Com dic, 3-1 a la mitja part. Ja a la segona va arribar un gol de Víctor Sigankov per completar aquesta combinació ucraïnesa. Minut 56, com dic, va arribar aquest 4-1 per part de Víctor Sigankov. I ja en el 89, després d'una gran combinació de Miguel per Pablo Torre, que havia entrat a la segona part, Pablo Torre que la penja a l'àrea, controla Miguel Gutiérrez sense cap mena de complicació i se la posa perfecta a Estuani, a l'uruguaixo, com diuen, ni Suárez ni Cavani, Cristian Estuani, doncs el pistoler que va arribar un altre cop i va ficar la maneta al 5-1. I és que, com dius, és bo saber que tens un jugador amb tan bona dinàmica com és Artem Dovzhik, però és encara millor saber que si algun dia et falla Artem Dovzhik, tens per darrere a Cristian Estuani, que tot i la seva edat continua fent gols, continua anotant, i és que diria que aquesta temporada ja porta 11 gols i amb molt poques titularitats. Per tant, és una bestiesa el que fa Cristian Estuani, un jugador que, de veritat, això s'ha demanat durant molts d'anys i espero que el dia que retiri, que ho farà aquí a Girona, perquè ha tingut ofertes del Barça en el seu dia, ara va tenir ofertes de l'Aràbia, mai ha volgut marxar, sempre s'ha volgut retirar al Girona, i espero que el dia...
S'ha de fer un bon homenatge.
Espero que el dia que es retiri amb el Girona, perquè ho farà amb el Girona, se li ha de fer un homenatge com cal a Montilivi, se li ha de fer una estàtua al centre de la ciutat. S'ha de parlar amb el senyor alcalde, però això és una cosa que porten demanant a crits durant molts d'anys els aficionats del Girona, i és que ho mereix. És que és el que ha fet aquest home a Can Girona, és una cosa espectacular.
Bueno, esperem, ho veiem. Poder l'alcalde és molt de futbol i poder, doncs, pot arribar. Ja ho sabrem, ja ho veurem.
Com deia, tema de plantilla, en aquest partit vam veure que Juanpe es va quedar fora, va haver de ser canviat en els primers minuts de partit, allò al minut 20 i algo, va haver d'entrar Antal en el seu lloc. Recordem, en el partit de Copa, Juanpe a la mitja part demana el canvi per molèsties. Els dos dies previs al partit entrena de manera parcial amb el grup, però dient que estava perfectament preparat per rendir a un bon nivell i per jugar 90 minuts. Sembla ser que les coses no van acabar d'anar com ell esperava. Va haver d'entrar Antal, que va poder disputar més de 60 minuts i va tornar a fer un partit descomunal. El veia sortint ben bé fins al mig del camp a buscar pilotes, però és que hi ha defenses que potser surten fins al mig del camp, no guanyen la pilota i després li deixen el recado als seus companys. Mm-hmm. Però cada cop que sortia era garantia de que li anava a treure la pilota al rival, i així era, i va ser una actuació increïble, com dic, en tal, que no es valorarà prou pel partit que va fer Dovzhik, pel partit que va fer Savinho, pel partit que va fer Porto, però compte mental, perquè tenim un noi en aquí
potencial
sortit de la cantera, que compta amb aquest home, compta amb el que pot fer, i compta perquè es va deixar sortir a Bernardo, ara han arribat lesions i dius, ui, hauríem de fitxar un central. A la direcció esportiva, si deixen sortir a un home i no porten a ningú més, és perquè saben el que tenen a casa, saben el que tenen a Girona, i és, en aquest cas, Antal Yakovishvili, que s'està sortint completament en aquest debut a Copa del Rei i aquest debut oficial a Lliga amb el Girona. A part d'això, a la plantilla es van recuperar finalment a Ricard Artero i Borja García. Jo tenia por, perquè no sé si ho he mencionat algun dia en aquí, però tenia una dada pròpia, i a vegades llegeixes algunes dades així a Twitter, jo vaig adonar-me'n d'una, ja la ven com meva, i és que el Girona només havia perdut un partit en tota la temporada i va ser precisament l'únic partit en el que Borja García havia estat convocat en tota la temporada. Va ser el dia del Madrid a Montilivi, que es va perdre 0-3. Ahir era la segona convocatòria aquesta temporada de Borja García, jo ja tremolava, però es veu que aquesta dada, doncs, no continuarà, gràcies a Déu, i podrem veure Borja García sense aquesta mena de
maledicció
A la banqueta i esperem que aviat jugant alguns minuts. També molt positiu que recuperi a Ricard Artero. Mitchell ja ho va mencionar a la roda de premsa postpartit, que seria un jugador de molta ajuda. Com deia, baixes a la defensa. Eric, que semblava que a priori havia d'arribar per aquest partit, així ens ho adelantava la premsa durant la setmana, no va arribar. Mitchell ho va confirmar a la roda de premsa del dia abans, i també, com dic, va parlar dels joves a la roda de premsa després del partit i va parlar de Justin, jugador que jo personalment tinc moltes ganes de veure després d'una gran pretemporada que va fer, i és que li queden entre una i dues setmanes per ja poder-se recuperar del tot per poder anar convocat. Es sap i s'ha vist que ja està entrenant amb el grup, però falta aquest últim pas, que és anar convocat amb el primer equip. Dit això, veiem com ha quedat la classificació, no? I és que el Girona és primer amb 52 punts.
Com t'agrada això, Miquel? Com t'agrada? És que avui has vingut, ja t'he dit, has vingut molt content avui, doncs, amb tots els números.
Doncs el Girona és primer amb 52 punts i després de només 21 jornades tenen el rècord històric de punts que han fet mai a primera divisió. Amb 21 jornades. Fins ara, els rècords històrics, òbviament, s'han tret de la 38a, de la última.
Sí.
En 21 jornades s'ha superat el rècord històric de Machín, que semblava insuperable, aquells 51 punts, doncs han estat superats en només, com dic, 21 jornades.
Sang gironina, tu, escolta'm.
És una cosa brutal. I, bueno, veient ja la resta de la classificació, tenim el Real Madrid, que ara donarà per parlar els merengues, que van segons amb 51 punts i un partit menys, és així, per la famosa Supercopa. Uh-huh. Tercer el Barça, 44 punts, també un partit menys. I quart, tancant els jocs de Champions, l'Atlètic de Bilbao, 41 punts. Ha disputat els 21 partits que hauria d'haver jugat. L'Atlético cinquè, però perquè té dos partits menys, el de la Supercopa i el que han de jugar aquest vespre a casa del Granada. El Sevilla, que va perdre amb el Girona, és 17è, només un punt per sobre de la zona de descens.
Zona dolenta pel Sevilla, que ho comentaves, que normalment sí, estem sí. acostumats a veure'l sempre a la part alta, també.
Sí, sí. I dit això, hauríem de parlar del Madrid. Jo crec que ha sortit a tot arreu i tothom ho ha pogut llegir, el que va succeir amb el Madrid durant el dia d'ahir, en el partit que van disputar a casa amb l'Almeria, rival que li va posar les coses difícils a la jornada 20 en el Girona. Doncs va haver-hi polèmica i tenim aquí per tractar-ho en el senyor Toni. Molt bones.
Molt bones. Jo he vist les imatges del VAR que tant s'ha parlat, diguéssim, aquestes últimes hores, i hi ha dues coses a destacar. Jo voldria dir que el gol que Vinícius, hi ha un gol que Vinícius, la pilota li dona a l'espatlla, aquí dalt, no li dona el braç, li dona aquí dalt. Jo crec que el VAR va actuar bé i és gol. Ara, una altra cosa és el penalti a favor del Madrid, per dues raons. Primera, la pilota ve del cap d'un jugador del Madrid que havien fet o havien comès falta contra les defenses de l'Almeria. La pilota li toca el braç, a la part alta del braç, no a la mà, sinó a la part alta del braç, i per tant és un penalti molt rigorós, molt rigorós. Jo no sé si el VAR, canviem la samarreta, imagineu-vos la mateixa jugada, però el que li toca el braç és un jugador del Madrid, a l'àrea del Madrid, al Bernabéu. Jo estic segur que l'àrbitre del VAR no crida a l'àrbitre principal per dir-li res. O sigui, si canviem les samarretes, si el
creus que hi ha influències?
Exacte. Si estem al Bernabéu, eh? Uh-huh. Si el jugador que toca la pilota amb el cap és un jugador de l'Almeria i li toca la pilota a la part alta del braç a un jugador del Madrid, el del VAR no crida l'àrbitre principal per dir-li que miri la jugada. Passa la jugada i aquí no ha hagut penalti, no ha passat res. I aquestes són les decisions arbitrals que ara dirà, no, és que sempre afavoreixen el Madrid. No, jo no dic que sempre afavoreixen el Madrid o altres equips. Que són molt, és molt difícil, o sigui, perquè és la decisió de l'àrbitre. Nosaltres podem veure la jugada 20 vegades i potser la nostra jugada, la nostra decisió hagués estat diferent. Uh-huh. Jo crec que jo no hagués xiulat penalti, perquè no és una jugada que el jugador toca la pilota amb la mà, desvia la pilota del lloc on ha d'anar, no.
Una acció involuntària.
Li ve del cap, d'un mal remat de cap del jugador del Madrid, i per tant jo no hagués xiulat penalti. Ara, sabem que a toro pasado, veient les imatges, i imagineu una cosa, tot i veient les imatges del VAR, tindríem mil opinions diferents, si no és penalti, no és penalti, no sé què. Imagineu-vos la tessitura de l'àrbitre, lo difícil que ha de ser per un àrbitre dir si és o no és penalti. No. Per tant, jo no seria tan estricte amb els àrbitres, perquè a vegades es beneficia un equip, de vegades un altre. El que sí, després de veure com juga el Madrid aquesta temporada i moltes altres temporades, hem de recordar que el Madrid és un gran equip que juga sempre, sempre, fins al final. Perquè això li ha passat molt, recordem, en partits amb l'Atlético de Madrid, que anaven guanyant, ho donaven per vençut, i el Madrid va, els hi remunta el partit. I per tant, jo, el Real Madrid és un equip que, ens agradi o no ens agradi, juga fins al final, juga un futbol molt més directe que el Barça. El Barça és molt avorrit a vegades, és un avorriment de partit d'un costat a l'altre, d'un costat a l'altre, i el Madrid és un joc més tipus anglès, més directe, més buscant l'espai, més corrent per les bandes, més buscant el desmarque dels seus davanters, i són molt efectius, el contracop i el que sigui. El que va fer Ferran ahir, jugant amb el Barça, que ara ens estem aquí tots, ui, fantàstic, quina jugada, feia temps que no veiem unes jugades així del contracop, això és la jugada del Madrid de cada setmana.
Sí, sí, efectivament. Jo crec que, bueno, que el Madrid sempre juga molt directe, sempre, potser no és el joc que més agrada, que a la gent li pot agradar més o menys. Molta gent dona per fet que el Girona, per exemple, per ficar un exemple, juga millor que el Madrid, però el cas és que el joc del Madrid és més efectiu. Pot entrar millor o pitjor per la vista, però el joc del Madrid és més efectiu, sempre funciona, i és que poden estar en qualsevol mena de context, que tenen aquest futbol tan directe que et poden sorprendre en qualsevol moment, i ahir va ser així. També et dic, jo crec que amb una mica més de control de l'àrbit en el partit, en aquestes accions tan claus, la cosa hagués anat diferent, perquè ahir l'Almeria va fer mèrits per sumar, per treure punts al camp de l'Almeria.
Passa que jugaven al Bernabéu.
Sí.
I els àrbitres al Bernabéu els hi costa molt anar en contra del Real Madrid.
Jo sobretot prenc les... A veure, partim de tres accions, no? Jo sobretot parteixo de les declaracions que va fer ahir Mateu Laoz per la COPE, exàrbit, recordem, molt veterà, i que sempre dic que anar al VAR és com ir al matadero. A tu et criden i l'àrbit de dalt, si deixes que ho faci, t'està dictant el que has de fer i el que has de decidir, pràcticament. T'ho donen tot mastegat i et donen l'empenta, i és com dir...
Dilo tu.
Ara ja no hi ha pas... Ja no,
no,
pots tirar
no, i ara que es poden sentir les declaracions, sí, i el que es diu en un i l'altre, encara més.
Sí, sí.
Perquè fixeu-vos que ahir l'àrbitre el crida, diu, no, mira-te-lo bien, te poso les imatges a poc, te la poso d'un altre angle, te la poso més a poc, ara tu mateix.
Sí, sí.
Hòstia, et fot una patacada allà al mig,
foten
que tu
compta compromís,
que estàs amb un Bernabéu amb 60-70 mil persones que estan desitjant que encara que no hi ha penalti, és igual, però tu has de xiular penalti perquè estàs al Bernabéu. Li poses amb una tessitura molt difícil a l'àrbitre, eh? I això és molt complicat. I jo crec que com a amants de l'esport, del futbol, hem de deixar una mica davant dels àrbitres. Avui em beneficien, demà em perjudiquen, a mi, a aquest i a l'altre i a l'altre. Perquè arbitrar un partit així és
molt complicat. Amb tota aquesta pressió és molt complicat.
Sí, sí, com dic, a més va ser el cas d'un àrbit jove, un àrbit que acaba d'arribar a primera divisió i haver d'arbitrar el Bernabéu, i amb tot el que va passar amb aquestes tres accions, doncs és del tot complicat. I com dic, jo estic del tot d'acord amb les declaracions que va fer ahir Mateu Laoz, en les que va dir que en el primer gol, en la primera acció, se li ha d'ensenyar la pel·lícula sencera, se li ha d'ensenyar tota l'acció, a la que hagués pogut veure clarament que hi havia falta prèvia de Rüdiger i, per tant, no podia ser penal, que en el segon gol es dedica massa temps, que la falta és clara, però que allà sí que se li mostra la pel·lícula sencera per anul·lar el gol de l'Almeria, per aquesta falta prèvia. És una mica més o menys el que passa...
Pues jo no hagués anul·lat el gol. Jo no hagués anul·lat el gol amb aquesta falta prèvia, perquè la falta va ser tres jugades abans. O sigui, això o xiules de seguida i xiules falta, o si no les xiules, deixa-les seguir.
Sí, sí.
O sigui, si tu ja no xiules la falta al mig del camp, la jugada continua i fan un gol, has de donar el gol. I si no, haver xiulat la falta en el moment que es produïa la falta. Això és una cosa que s'han tret de la màniga ara? No, una falta anterior, sí, home, una falta anterior. O la xiules en aquell moment o no la xiules. Això és com el fora de joc. Jo ho veig bé que es deixi jugar si, sempre i quan el linier no ho tingui clar. Per què? Perquè poder s'ha equivocat i després resulta que és gol. Sí, sí. Que és gol vàlid. Per tant, a vegades algú protesta i diu, home, si és molt clara la jugada de fora de joc, allò que dius, mira, li han passat la pilota i el tio es veu clarament que estava 3 metres per davant, no? Home, no facis córrer la gent i xiula el fora de joc i que no corrin tant els jugadors. Però aquestes jugades que a vegades costa, fins i tot amb la repetició costa veure'l si és fora de joc o no, deixeu-la i després s'analitza. Jo ho veig bé que
i que no se'n cometen final... tothom.
Exacte, i després que... s'analitzarà amb el VAR si era fora de joc o no.
I per últim, en la de Vinícius també, ja per tancar que hem d'anar ràpid amb la resta, jo diria que si l'àrbit de primeres diu que no és gol i després les imatges no t'acaben de deixar clar que ara potser és el colze, que ara potser és el bessó, ara potser és l'ombro, jo em mantindria amb la decisió de l'àrbit i no comprometre-la anar allà al monitor amb imatges que no són del tot clares. Moltes gràcies, Toni, i anem amb la resta.
Sí, a punts ràpids, perquè ha passat també coses a Figueres, ha passat coses a altres equips.
Anem amb la Lliga Elite, és que el Figueres aquest cap de setmana ha empatat a casa a un amb el Sant Boià. Aquest empat els deixa setents, i encara empatats amb el sisè que marca la promoció, que és el Vic, amb 22 punts. El pròxim partit serà precisament contra el Vic el dissabte a les 12, un altre cop a l'estadi de Vilatenim. Després tindrem el Peralada, que aquest cap de setmana va disputar a casa un partit contra el Mollerosa, derrota per la mínima 0-1 amb un gol de Sidibé en el minut 89. Amb això el Peralada es queda setè, descendeix una posició i es queda a 2 punts del play-off. Pròxim partit del Peralada serà a casa a 4:45 contra l'Olot. L'Escala, que va guanyar 3-2 contra la Rapitenca, un resultat molt positiu pels de Dai Benítez, que van ficar la cirereta amb un gol de Pimentel per remuntar el partit en el 65. Amb això l'Escala, que s'allunya a 3 punts de la zona de descens, són 14ens. Pròxim partit amb el Reus, rival molt i molt dur. I per últim tindrem l'Olot, que va guanyar fora de casa a la Muntanyesa amb un gol de Mainau en el 89, i això, sumat a la derrota de l'Hospitalet en aquesta jornada, els deixa segon, empatat amb l'Hospitalet, que és líder.
Gràcies, Miquel, que vagi molt bé.
Igualment.
Fins dilluns que ve. Gràcies, Toni.